Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, bon matí. Comencem aquest divendres 16 de juliol de 2021. Tanquem setmana i al Penedès en xarxa posem un punt i seguit perquè marxem de vacances. Avui és el darrer dia d'aquesta temporada 2020-2021. Però abans d'acomiadar-nos encara tenim 3 hores per compartir plegats amb moltes veus i propostes per aquest darrer dia. Un divendres que començarà amb la previsió meteorològica amb el Pere Almendárez, que ens explicarà com serà aquest cap de setmana. I a continuació, els esports. Com que ja no podem compartir marcadors i resultats, donem veu als esportistes de casa. Avui doble entrevista a la vilafranquina Sara Loer, que participarà als Jocs Paralímpics a la prova de triatló, i a Sergi Calatayud, secretari de Runners del Vendrell, que aquest diumenge celebren la 42a edició de la Cursa Popular del Vendrell. Així, donant veu als esports, arribarem a 9:45, cita amb l'actualitat, primer flash informatiu d'aquest divendres. I com hem estat fent aquests divendres d'estiu, a 9:45 arriba el Vine a la Festa, que ens acosten el Marc i l'Enric. Avui posen el focus en les festes majors de Sant Martí Sarroca i Calafell. A les 10, obrint la segona hora, a l'actualitat, recollirem les declaracions i com va anar l'acte central de commemoració del centenari de l'inici de les intervencions arqueològiques per part de l'Institut d'Estudis Catalans a Olèrdola, que tenia lloc aquest dissabte passat. A 10:45, segona cita amb l'actualitat, flash informatiu amb les notícies del Penedès. I tot seguit, sense més dilació, agenda al detall dues propostes per compartir aquests propers dies. Començarem parlant amb la fotògrafa vilafranquina Roser Blanc de la seva exposició al claustre de Sant Francesc de Vilafranca, que podeu visitar fins al dia 1 d'agost. I seguirem amb en Pau Batet de la Comissió de Festes de la Festa Major de Sant Jaume dels Domenys, que se celebra del 23 al 26 de juliol. A les 11 entomem la tercera i última hora amb el Cine, amb Marc Compte. Avui no mirarem la cartellera, sinó que li hem fet una petició al Marc, com que és l'últim dia, ens recomanarà pel·lícules estiuenques. Mamma Mia, Gris, ja ho veureu, ens ha preparat una selecció molt interessant i també farem, esclar, uns apunts del Festival de Canes, que enguany s'ha celebrat aquest juliol. Així arribarem a 11:45, el tercer flash amb notícies de casa. I acabarem, com solem fer els divendres, amb una entrevista. Avui tot parlant amb Mateu Tres, president de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. I a banda dels flaixos de 9:45, on només recollim l'actualitat del Penedès, la resta de notícies arriben a les hores en punt, els butlletins de les 9, de les 10, de les 11 i de les 12. Aquestes són les propostes per compartir aquest divendres 16 de juliol, darrer dia de la temporada. Som-hi, que hi ha molta teca.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El temps.
Com es presenta a nivell meteorològic aquest divendres, dissabte i diumenge? La resposta la té, com sempre, el nostre home del temps, el Pere Almendárez. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem, com cada divendres, un repàs a la situació meteorològica per aquest tram final de setmana, per aquest cap de setmana. I hem de parlar d'un cap de setmana que es presenta amb un temps molt estable aquí al Penedès. Hem de parlar d'inestabilitat i també el que parlarem és d'una recuperació de les temperatures, especialment de les temperatures màximes, i notarem de nou una sensació de ple estiu aquí al Penedès. De moment, el que esperem avui divendres és un matí amb alguns intervals de núvols baixos, especialment cap als municipis del litoral i especialment a primeres hores del matí. Amb el pas del matí, els núvols s'anirien trencant i el sol quedaria com a clar protagonista del cel durant pràcticament tota la jornada de divendres. Les temperatures avui divendres pujaran una miqueta, tant les mínimes com les màximes, mínimes entre els 18 i 20 graus i màximes entre els 27 i els 29 graus. El vent avui divendres bufarà feble de component nord-oest al matí, girant a component sud o sud-est durant la tarda. Pel que fa a la jornada de dissabte, sense gaires complicacions, el sol serà el clar dominador del cel durant pràcticament tota la jornada arreu del Penedès, com a molt destacar algun núvol baix puntual de nou a primera hora del matí cap a la costa, molt poc important, i com diem, el sol serà el clar dominador del cel durant tota la jornada. Les temperatures en dissabte una miqueta més altes, les mínimes entre els 18 i 21 graus i les màximes entre els 27 i 30 graus, puntualment fins i tot 31 graus cap als municipis interiors de l'Alt Penedès. El vent dissabte bufarà molt feble de component sud o sud-est en conjunt. I repetirem aquest mateix tipus de temps de cara a la jornada de diumenge, dia amb el clar domini del sol arreu del Penedès, pràcticament sense núvols. Les temperatures diumenge, que encara podien pujar una miqueta més, mínimes entre els 19 i 22 graus i màximes entre els 29 i 31 graus, fins i tot puntualment 32 graus, sempre cap als municipis més interiors del Penedès. El vent continuaria bufant diumenge de component sud o sud-est, fluix en conjunt arreu del Penedès. Això és tot pel que fa al temps aquí a casa nostra.
Els esports.
Després del temps, encetem els esports de divendres que dediquem a dues entrevistes. La primera és amb la vilafranquina Sara Loer, que participarà als Jocs Paralímpics a la prova de triatló i que ens l'acosta al Tito Boada. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Tanquem la setmana parlant dels Paralímpics, dels Jocs Paralímpics de Tòquio, que se celebraran d'aquí poc menys de dos mesos. Si fa uns dies parlàvem amb Toni Ponce, el nedador paralímpic que defensa els colors dels Sitges, avui ho farem amb una altra vilafranquina. Es diu Sara Loer. Té gran currículum en el món del triatló i en el món atlètic. Aquesta atleta vilafranquina s'acostarà a Tòquio fent de guia d'una atleta paralímpica, Susana Rodríguez. Ho faran en la modalitat de triatló i són aspirants, grans aspirants, a sumar l'hort a la cita paralímpica. La vilafranquina parlava fa uns dies amb el nostre company Jordi Ribas. Es mostrava molt il·lusionada per participar als Jocs. De fet, els Jocs es tenien que disputar fa un any. Tot ple de dubtes. Ara, però, l'horitzó està més aclarit.
La veritat és que ha sigut tot una mica molt, molt estrany, principalment perquè al final no sabíem si es farien, si no, i amb la incògnita aquesta, que bueno, al final els han aconseguit tirar endavant, així que estem supercontents. Hem tingut un any més per poder preparar-lo a la perfecció, i així que res, entrenant, que queden dos mesos i aviam què tal.
Dia a dia, escoltant les notícies que arribaven de Tòquio.
Bueno, ara ja fa un mes aproximadament, ja des del Comitè Paralímpic ja ens van assegurar que es farien seguríssim amb les mesures que calguessin. Evidentment que les mesures són molt estrictes i llavors ara, sincerament, més que tenir el confort d'arribar en plena forma física i mental, serà, crec, més difícil amb tots els testos que ens faran per poder estar allà al dia, arribar sense cap positiu, perquè ja ens ho van assegurar, que serien molt, molt estrictes, amb molts testos Covid. Fem una concentració bombolla tot el mes d'agost i que estarà supercontrolada, i ens han avisat que amb això no tindran miraments al Japó, i el primer que dongui positiu doncs tornarà cap a casa. Així que, a part d'estar preparat físicament, hem d'estar preparats pel que sigui i complir totes les normatives que ens han posat.
Sara Loer serà, doncs, la guia de Susana Rodríguez, una gallega nascuda fa 30 anys. Professionalment és metgessa i té un 90% de disminució visual. Escoltem a Sara Loer.
Cada vegada veig que és més responsabilitat. Evidentment, ella ha de córrer amb els ulls tapats, llavors ella està a disposició i a les ordres de tot el que jo digui, de tot el que jo vegi. Llavors, qualsevol mínim detall que ella no pot veure, si jo no estic al tanto, pot ser una complicació per al llarg de la cursa, ja sigui un forat, ja sigui, bueno, qualsevol cosa. Llavors, constantment hem d'estar parlant i explicant-li tot, perquè després no hi hagi cap imprevist. Però sí, és bastanta responsabilitat, perquè a part de tenir en compte tu les teves coses personals, has de pensar que vas amb una parella i que ella ha d'estar al corrent de tot del que passa.
De fet, només fa un any que Sara Loer fa costat amb Susana Rodríguez. No deixa de ser complicat acoplar un equip de dues persones quan una no hi veu i l'altra té que fer la doble funció, córrer per ella i també per la companya.
Al principi sí, perquè com que, no sé, estàs com una mica, quan t'ofereixen ser guia, no? Estàs com una mica encara aprenent i tal, però bueno, a mesura que veus que vas fent competicions importants com Copes del Món i coses d'aquestes, llavors ja et dones compte de la responsabilitat que hi ha, i evidentment que sí que al principi hi havia moments que, per exemple, en el tàndem les dues han de fer el mateix, si les dues estem sentades, si les dues estem de peu, i sí que és veritat que al principi en algun repechón allò que m'aixecava i m'oblidava de dir que també s'havia d'aixecar, llavors és complicat, però després ja a mesura que vas agafant el ritme. Però sí, la veritat és que és molt diferent pensar per tu sol que pensar per dos a la vegada.
Cal recordar que el triatló inclou natació, bicicleta en ruta i també cursa a peu. Ens parla d'aquest acoplament.
Bueno, com que l'any passat van haver-hi molt poques curses, el que vam fer són moltes concentracions, evidentment, per arribar amb garanties als jocs i poder-nos conèixer més bé, ja que hem pogut fer tres competicions, diguem així, oficials i sèries, i la resta han sigut concentracions pues, per conèixer-nos millor i tal. Llavors, en aquelles concentracions que poden durar dues setmanes, tres setmanes, o sigui, són les 24 hores, soc als seus ulls, perquè per qualsevol cosa necessita estar amb algú. Ens hem compenetrat molt bé. Ella ja venia anteriorment de ser la campiona del món, llavors bueno, ja tenia unes quantes garanties, però clar, al canviar de guia pues, no sabia com aniria la cosa, i la veritat que estem supercontentes amb els resultats que estem aconseguint, i bueno, la veritat és que tot pinta bé per aquests Jocs de Tòquio.
Són un equip que lluitarà, segur, per pòdium. Tot i així, no serà fàcil. Escoltem a Sara Loer. Ens parla del somni de participar en uns Jocs Paralímpics.
Sempre s'assumia, però sí que és veritat que poso els peus a terra, i com que jo ja he sigut atleta professional, fins que no es trepitja la ratlla de meta, en un dia, en una hora en concret, en una... Ara pot passar qualsevol cosa, des de que la temperatura a Tòquio serà brutal, a qualsevol tonteria, a qualsevol cosa. Sí que és veritat que vas concentrat en que ho podràs fer el millor possible i ser superpositiu, però jo ja et dic, fins que no trepitjo la línia no celebraré. Que no se passa la meta no es pot garantir res.
El Comitè Paralímpic ha decretat moltes mesures sanitàries. De fet, es vol que cada equip, que cada grup tingui la seva bombolla. De moment, ara toca fer diferents convocatòries en diferents indrets de l'estat espanyol. Sara Loer.
Farem dues setmanes concentrades a Lanzarote, sobretot per fer molta bicicleta, que al final és on jo puc aportar més, i molta natació, que és potser un dels nostres punts dèbils. Després, un cop tornem de Lanzarote, estarem tres setmanes concentrades al CAR de Sierra Nevada, que és en altura, que són quasi 3.000 metres. I després, un cop baixem, ja sí que el comitè va organitzar una bombolla de tots els atletes paralímpics que anirem als Jocs, que han posat tres sedes i una és al CAR d'aquí Sant Cugat, de Barcelona, i nosaltres estarem des del dia 5 fins al dia 19 de juliol al CAR de Barcelona, i el 19 de juliol ja viatjarem cap a Tòquio.
Una atleta, la vilafranquina, que ha passat hores i hores sobre els circuits del Penedès per buscar la millor forma possible.
Bueno, sincerament, és el millor i el millor lloc on he pogut estar. Sí que he estat vivint a Girona, que la veritat que té unes carreteres també precioses, però bueno, aquí al Penedès és que et pots perdre per mil camins, mil carreteres, poc trànsit, i la veritat és que per entrenar aquí és una passada.
I fins aquí, doncs, Sara Loer. Com dèiem, participarà als Jocs Paralímpics de Tòquio fent de guia de la triatleta Susana Rodríguez. A veure si hi ha sort i tornen amb alguna medalla cap a casa.
I la segona entrevista ens ve de la mà de Domenys Ràdio, ja que aquest diumenge tindrà lloc la 42a edició de la Cursa Popular del Vendrell. Lourdes Meroño, explica'ns.
Avui als esports també en parlem d'aquesta 42a Cursa Popular Vila del Vendrell, solidària fent quilòmetres fas escola, que tindrà lloc aquest diumenge. I per això en tenim a l'altre costat de la línia telefònica el Sergi Calatayud, que és secretari de Runners al Vendrell. Molt bon dia, Sergi, com estàs?
Hola, bon dia.
M'imagino que contents de poder fer aquesta prova,
sí,
que omplirà els carrers del Vendrell d'esport i de color, amb una mica d'il·lusió i ganes amb aquestes últimes darreres notícies que tenim per part del Procicat.
Sí, a veure, estem contents. Contents per recuperar una prova que havíem perdut i que no vam poder fer l'any anterior. I pendents de la normativa del Procicat, però tot i així, doncs, aquest any ja n'hem fet dues de proves, una en plena pandèmia al mes de gener, vam fer el campionat de Catalunya de marxa en ruta, i bueno, l'experiència amb aquest tipus de proves i amb l'aplicació de les normatives, doncs, la tenim, i esperem que no hi hagi cap notícia en contra i puguem fer la de diumenge també.
Esperem que sí. Solidària, el preu és d'un euro simbòlic, per tal que aquests diners vagin en forma de donatiu a destinar beques de nens i nenes del Club d'Esport d'Atletisme, de Runners al Vendrell?
Sí. Bueno, ja fa uns quants anys que tenim el lema, no?, de fent quilòmetres fem escola, i és precisament per això, no? Al final és un donatiu solidari, és simbòlic. És un euro per inscripció, com a mínim, i després qui vulgui aportar més, doncs benvingut sigui. I és un import que es dedica íntegrament a poder sufragar les quotes d'aquells nens que volen fer atletisme i que no poden, que els seus pares, doncs, no poden pagar-la, la quota del club. I perquè ningú es quedi sense fer atletisme, doncs tenim aquest mecanisme per poder-los ajudar.
Se celebraran quatre curses, tres per categories infantils i la cursa Open oberta a tothom. Ahir van acabar les inscripcions i què tal ha anat? Hi ha hagut bona resposta per part de la ciutadania?
A veure, és una cursa que històricament obrim les inscripcions, i aquest any, doncs, la idea també era obrir les inscripcions abans, doncs, per no tenir moltes aglomeracions, però igualment el mateix dia de la prova, si hi ha algú que no li ha donat temps d'inscriure's, doncs ho pot fer durant les hores prèvies. Llavors, bé, ha anat bé, les inscripcions no han anat malament, però tot i així és una prova que, jo us dic, més o menys el 50% de la gent s'acaben inscrivint el mateix dia de la cursa i suposo que aquest any pues, no serà molt diferent dels altres.
Noteu que hi ha ganes de la gent de fer esport, de córrer, de sortir una mica d'aquesta rutina que portem des de fa un any i mig, aquesta nova normalitat que li diem?
Sí, hi ha moltes ganes. La gent necessita sortir, necessita fer activitat i tot i que ja pots sortir i fer activitat pel teu compte, doncs, bueno, al final aquests esdeveniments doncs, són el punt que ens falta, no? Llavors, bueno, ho vam veure quan vam organitzar la trail fa un mes, la trail d'aquí del Vendrell, que vam esgotar les inscripcions, 400 inscripcions en pocs dies. O sigui que la gent té ganes de córrer i de participar.
Heu fet una crida també a voluntaris per tal d'ajudar. Encara necessiteu?
Sí. Estem oberts al tema del voluntariat. És una prova que es fa íntegrament pels carrers del Vendrell i al final doncs, la necessitat de voluntaris és alta perquè hem de tallar molts carrers, necessitem força gent. Llavors, qualsevol persona que vulgui ajudar-nos, doncs, només s'ha de posar en contacte amb nosaltres a través del mail del club, que és runesdelvendrell@gmail.com, i estarem encantats de rebre'ns.
Doncs sí, esperem que d'avui divendres al diumenge no hi hagi gaires canvis a nivell de Procicat. Moltíssimes gràcies per fer la feina que feu des de Runners del Vendrell, que ens consta que hi ha uns quants campions d'aquí de la comarca i molta gent molt involucrada. I moltíssimes gràcies, esperem que sigui tot un èxit i que ben aviat doncs, puguem tornar a sentir-vos un altre cop aquí a les zones.
Doncs gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Sergi.
Dos minuts i arribarem a 9:45. Tenim cita amb l'actualitat, amb aquest primer flash informatiu i arribarem molt ben acompanyats dels Stay Homes i l'Albert Pla i aquest No vull baixar.
Si miro enrere, em quedo enrere a la palmera, Guantanamo era. Si miro enrere, no sé. Si miro enrere, no sé. I sota les parpelles veig el paradís. No sé si les sirenes ho canten així. No sé si ho canten així. Els meus dimonis, please don't worry about me. Com petacetes ballen tots els meus sentits. Tots els meus sentits. No sé com ha passat, no sé com hi he arribat. No sé quan durarà. Però no vull baixar. No vull baixar. Deixa d'esperar-me, que he pagat l'alarma i no vull baixar. No vull baixar.
Sota d'una esfera veig el meu destí. Conto les estrelles, no m'hi caben els dits. I masses estrelles per mi. Tot és com un somni, però no estic adormit.
No sé com hi he arribat. No sé quan durarà. Però no vull baixar. No vull baixar. Deixa d'esperar.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Alt Penedès perd 281 empreses l'any passat a causa de la Covid, segons un informe de la Cambra. Aquesta setmana la Cambra de Comerç de Barcelona ha fet públic un estudi relatiu a l'impacte econòmic que la Covid ha tingut en el teixit empresarial el passat 2020. Un estudi on es recullen també dades relatives a l'Alt Penedès i que posa de manifest que arran de la pandèmia la comarca va perdre un 8,1% del seu teixit empresarial. Concretament serien 281 empreses. Aquest tant per cent és una mica més elevat del que es registra a nivell de Catalunya del 7,9%, mentre que es trobaria una mica per sota del de la demarcació de Barcelona, situat en el 8,4%. El president de la Cambra a l'Alt Penedès, Ramon Giró, apunta que a desembre del 2019 hi havia registrades cotitzant 3.453 empreses a l'Alt Penedès, mentre que a desembre del 2020 la xifra era de 3.172. Els pacients amb Covid ingressats als hospitals de l'Alt Penedès i el Garraf arriben a la seixantena. Després de gairebé 3 mesos lliure de coronavirus, l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès té actualment 14 persones ingressades, mentre que la xifra a l'Hospital de Sant Camil s'enfila a 46. Segons les dades facilitades ahir pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, el nombre de pacients ingressats per Covid continua augmentant i preocupen unes xifres que s'han multiplicat per 3 en els darrers 10 dies. Actualment són 60 les persones ingressades amb coronavirus, tot i que la xifra de defuncions es manté estable des de fa 2 setmanes. Des de l'inici de la pandèmia han mort 180 persones a l'Hospital de Sant Camil i 89 a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. L'Ajuntament demana el toc de queda nocturn per Sant Martí Sarroca. La Generalitat ha proposat el confinament nocturn entre la 1 i les 6 de la matinada a tots els municipis de més de 5.000 habitants que tinguin una incidència acumulada igual o superior a 400 casos de Covid per cada 100.000 habitants. Sant Martí Sarroca no hi és inclòs, però atès que aquest cap de setmana és la festa major que s'ha registrat donant el nombre de casos positius o confinaments, especialment entre joves, i que municipis propers sí tindran toc de queda, diuen que es podria crear un efecte crida per passar les nits a Sant Martí. L'equip de govern ha sol·licitat formalment al delegat del govern de la Generalitat el toc de queda per Sant Martí Sarroca. Ara cal que la Generalitat decideixi tramitar la petició i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la validi. L'Ajuntament de Sant Martí recorda que la Comissió de Festes ha fet un gran esforç aquests darrers dies per modificar els actes nocturns de la festa perquè acabin abans de 1:15, però considerant que no poden permetre que després hi hagi grups nombrosos pel carrer tota la nit. I acabem al Vinyana, que farà la festa major petita seguint totes les mesures de seguretat. Els actes es concentren aquest dissabte. El Vinyana celebra demà la festa de la Mare de Déu del Carme, més coneguda com la festa major petita. Després que el 2020 només es fessin els actes religiosos, per aquest 2021 es recuperen diversos actes. Això sí, sempre respectant les mesures de seguretat que marca el Procicat. Així, després del gran repic de campanes d'avui al migdia, el dissabte s'obrirà amb les matinades dels grallers Aix Arts Mix. A les 11 hi haurà la cercavila del Pa Beneït, que sortirà de la societat abans de fer la processó i la missa solemne. Tot seguit es farà un concert vermut amb la Sant Blues Band i a les 6 animació infantil amb Rovell d'Ou. La festa està organitzada per la Societat Recreativa Unió Alvinyanenca amb la col·laboració de l'Ajuntament i la cooperativa.
Penedès en xarxa.
107.0 FM.
Ei, vine a la festa, que hi tindrem de tot.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
I ara, quan passen 7:45, arriba la secció festiva del Penedès en xarxa que ens acompanya durant la temporada estiuenca. Avui el Marc Paredes i l'Enric Vidal ens apropen la Festa Major de Sant Martí Sarroca i la Festa Major de Calafell. Anem fins a Canal 20 Ràdio, on ens esperen plegats.
Què tal? Com esteu? Saludem des de Canal 20 Ràdio L'Àrdula amb la darrera secció de Vine a la Festa d'enguany. Nosaltres som en Marc Paredes
i l'Enric Vidal.
I avui, durant els propers minuts, parlarem de dues festes majors que celebraran durant el proper cap de setmana a l'Alt i al Baix Penedès.
Doncs així és, Marc. Durant els propers dies se celebraran dues festes majors força importants al Gran Penedès, com són les de Calafell, on parlarem amb la regidora de Cultura, la Mònica Trepat, i també la de Sant Martí Sarroca, on conversarem amb un membre de la comissió de festes, en Joan Balcell.
I tot seguit, per començar aquesta secció del Penedès en Xarxa, parlarem amb Jaume Balcells, membre de la comissió de festes de Sant Martí Sarroca, amb qui comentarem profundament aquesta festa major del municipi d'aquest 2021. Benvingut.
Hola.
Hola.
Gràcies per l'entrevista. Joan Balcells, per això, eh? Us heu equivocat. Cap problema.
Per començar, com ha sigut organitzar la Festa Major en aquests temps de pandèmia?
Una mica angoixant i estressant, perquè clar, amb les normatives canviants ens obliguen a anar redactant, suprimint, modificant actes i clar, això genera una mica d'angoixa i una mica de frustració.
No obstant això, s'ha tirat endavant un bon programa d'actes variat i per a tots els públics, no? És a dir, realment
sí.
Hi ha una gran quantitat d'actes i que realment agrupa una bona part del municipi.
Sí, sí, bueno, he dit angoixa i frustració, però bueno, però la il·lusió no,
sí, sí.
No ens l'ha tret ningú, eh? La il·lusió es manté i bueno, i la premissa era poder fer actes que tots els públics trobessin el seu espai on sentir-se a gust i disfrutar-los, i llavors, pues, per aprofitar que tots els públics estiguin còmodes, doncs hem portat actes de tots tipus, des d'actes per la canalla, actes per el jovent, actes ja més centrats per la gent gran, com podria ser el ball, les sardanes.
Degut a aquestes noves restriccions que últimament s'han imposat, us heu vist afectats en aquest sentit, a modificar algun acte, avançar-lo? Com ha anat?
Sí, exacte. Sí, nosaltres teníem previst que els actes acabessin vora la una i mitja de la nit, i el cas doncs de limitar els actes l'oci a les dos quarts d'una, això ens ha fet avançar actes. Hem tingut de modificar horaris. Sí, nosaltres ja teníem un programa imprès i repartit a tot el poble amb uns horaris, i ara els hem tingut d'avisar via xarxes socials doncs que alguns actes es modifiquen i s'avancen.
Doncs des d'aquí també fem la crida de dir que s'han avançat algun dels actes. Si ens vols comentar quins són per tenir-ho en compte també.
Sí, doncs, sobretot és dissabte, divendres i dissabte, les nits. La carretillada de Diables l'avancem mitja hora, en comptes de ser les 11:30 serà les 11, i el concert posterior, que al principi havia de ser de Carabaix i Guineu, finalment Carabaix no vindrà perquè un dels seus membres ha tingut per causes mèdiques relacionades amb el Covid, doncs no pot assistir, i llavors només tindrem guineu. I l'hem avançat una hora. En comptes de ser les 12:30, que havia de ser les 12:30, serà les 11:30.
Altres municipis darrerament han incorporat un sistema d'adquisició d'entrades per tal d'accedir a alguns actes. Des de Sant Martí Sarroca, des de l'Ajuntament o des de la Comissió de Festa, s'ha tirat endavant també algun sistema d'adquisició de cita prèvia per tal d'accedir en alguns actes d'aquesta festa major?
Sí, sí, exacte. Sí, per adaptar-nos al requisit de la normativa actual que ens demanava cita prèvia i, entre altres coses, doncs el que s'ha fet, els veïns de Sant Martí, a través d'una aplicació, doncs han pogut reservar les entrades a cost zero, el que passa que sí, d'aquesta manera podrem fer un seguiment i ens podrem adaptar als aforaments establerts, que a dia d'avui els tenim a 500 assistents.
Respecte a l'any passat, podríem dir que enguany la Festa Major s'ha ampliat una mica o gairebé igual que l'any passat? Com ha anat?
Ui, és que l'any passat em vam haver de dissenyar dos de Festes Majors.
Ostres!
Estàvem dissenyant la Festa Major normal, quan ens va enganxar el confinament, com tothom, la població mundial, ens pensàvem que passaria ràpid i que l'estiu seria un estiu normal. Vam seguir muntant la festa major normal, però llavors ja ens vam adonar que no, que la cosa seguia per llarg i que si fèiem festa major seria una festa major confinada. Però a principis d'estiu els índexs van millorar i ja semblava que les festes majors es podien fer normalitat, però va passar una mica com aquest any, que just a finals de juny, principis de juliol, els contagis es van disparar i es van tornar a aplicar restriccions, sí. I a última hora, de fet, a la mateixa setmana que s'havia celebrat la festa major, ja una festa major ja adaptada a una mica la normativa Covid, doncs finalment es va decidir d'anul·lar-la per la repercussió social que tenia el tema dels contagis i el risc que podíem exposar a la ciutadania, perquè en aquells moments també, clar, no hi havia les vacunes que tenim avui en dia, per exemple. Sí.
Tot i els últims estralls provocats per la pandèmia i aquest repunt de contagis, us veieu optimistes per aquesta festa major? En aquest sentit, també comentar, no?, si les entrades s'han exhaurit o...
Sí, ens estem optimistes perquè tenim la meitat d'actes, tenim totes les entrades esgotades. Uh-huh. I estem tranquils perquè, en quant al tema de la Covid, doncs estem tranquils perquè els actes són tots a l'aire lliure, seran tots amb seient, sí, amb mascaretes, amb distàncies, i per tant, vull dir, serà un entorn segur. No patim gens pel tema del Covid, perquè per la nostra banda, els que assisteixin als actes, doncs estaran completament protegits.
I per anar a acabar, Joan Balcells, estem parlant amb en Joan, que és membre de la Comissió de Festes de Sant Martí Sarroca. Personalment, destacaries algun acte en concret de la Festa Major d'aquest programa que s'ha tirat endavant o el conjunt d'actes? Què destacaries d'aquesta Festa Major de Sant Martí del 2021?
Bé, el punt una mica que volem destacar, d'actes n'hi ha molts i de molt xulos i per diferents públics. Però jo una mica em centraria no en els actes en si, sinó que una mica l'esperit d'aquesta comissió de festes que formo part, que són 5 nois i 5 noies d'entre 22 i 35 anys d'aquí a Sant Martí, una mica el que hem volgut és recuperar la festa major dins del poble. Els últims anys, per facilitat de logística i d'espais, la festa major s'havia extret de dins del poble i també per una mica per no generar inconvenients als veïns, doncs s'havia tret del centre del poble. Però clar, doncs ens trobàvem que les últimes festes majors que es celebraven a fora del poble, doncs el centre del poble quedava molt deslluït, no semblava festa major. I hem volgut tornar a l'essència perquè els veïns doncs puguem disfrutar de la festa major dins del poble i notar que la festa major doncs es viu i respira als nostres carrers.
Doncs moltes gràcies per cedir-nos aquesta entrevista i sobretot que passeu una molt bona festa major.
Molt bé, moltes gràcies.
Bona festa major, que vagi bé.
Gràcies, igualment.
Vine a la festa amb Enric Vidal i Marc Paredes.
I tot seguit desparlem amb Mònica Trepar, regidora de Cultura de l'Ajuntament del municipi, amb qui comentarem com serà aquesta festa major d'enguany. Benvinguda, Mònica.
Hola, bona tarda.
Per començar, com serà a grans trets la festa major d'aquest 2021, malauradament marcada enguany un altre cop per la pandèmia de la Covid-19?
Doncs la festa major de la Santa Creu es manté com es va dir en un principi, amb la programació que comença avui fins al dilluns, dia 19 de juliol, doncs amb tots els seus actes doncs, que ja estaven previst, uh-huh, i tots ells amb mesures de seguretat, sobretot per la pandèmia.
No obstant això, fa poques setmanes es va celebrar la Festa Major de Sant Pere a la platja. Quina valoració en feu d'aquesta Festa Major que va ser quan la pandèmia encara estava amb uns bons números i dades?
Doncs la valoració dins de totes les normatives i totes les limitacions que teníem, doncs la veritat que és una valoració positiva. Va ser una festa major doncs bastant adaptada, però bueno, amb respectant tots els aforaments, els actes estàtics, sí que no vam poder fer Castell de Foc perquè era un acte doncs que acumulant doncs, unes 10.000 persones. Tampoc es va poder fer cercavila, però tots els actes que es van poder fer a la plaça Alcalde Romeu han sigut positius.
Mm-hmm. Com ha estat l'organització d'aquesta festa major, tenint en compte que les últimes dades epidemiològiques no estan empitjorant? Suposem que la primera festa major de Sant Pere us ha servit una mica com a pla pilot, però si ha de fer una comparativa també entre les dues festes majors, com ha estat l'organització entre una i l'altra?
A veure, com, tant una com l'altra, com la de la plaça com la del poble, doncs ja s'havia fet un disseny amb una festa major bastant ajustada a tot el que són les mesures de seguretat.
Uh-huh.
Llavors, tal com estava programat inicialment, seguirem amb aquesta línia.
Recentment ens n'hem assabentat que Calafell és un dels municipis afectats pel toc de queda que en breu s'implantarà a molts municipis de Catalunya. Aquest toc de queda afectarà algun acte de la festa major de la Santa Creu de Calafell?
Doncs, en un principi, quan ens vam assabentar aquests canvis d'horaris, doncs el que vam fer, hem avançat, diguem, per exemple, avui que comença el pregó, es fa el piró musical i el concert de la Meravella, doncs hem avançat 30 minuts als actes. I també el que farem és el dissabte, també hem adelantat una hora la projecció de mapping que tenim a la bòbila del castell, perquè així el concert que es fa a la nit, doncs el podrem adaptar a l'horari que ens marquen.
I us heu hagut de fer enrere amb algun acte que ja teniu plantejat i que ara, per aquestes noves restriccions, us impedeix fer-lo amb com ho teniu previst?
Doncs, a veure, nosaltres, com et comentava abans, doncs per exemple, el tema de la cercavila, dels balls populars, nosaltres ja sabíem que la festa major de la platja no la podríem fer. Teníem esperances doncs, que aquí al poble sí que es pogués realitzar, però tampoc serà possible. Sí que avui farem doncs, una prova d'un piró musical que es llançarà des del castell. I, bueno, això és una de les coses doncs, que estem contents doncs, que almenys puguem fer doncs, un castell de foc.
Precisament es comenta entre la gent de Calafell, ens ho ha comentat forces persones, que, i és que també nosaltres hem vist que el primer dia de la Festa Major es farà un piro musical després del pregó, però en canvi a la Festa Major de Sant Pere de la Platja, quan encara, com hem dit abans, la pandèmia estava potser amb millors dades, no es va celebrar cap mena de castell de focs. Com és que s'opta per prendre aquestes decisions?
Home, doncs ja es va comentar, que... les prohibicions que teníem fa dues setmanes a la festa major que es va fer a la platja, com ja t'he dit abans, doncs prohibien actes amb grans aglomeracions i llavors el castell de foc que es fa a la platja doncs, s'hi acumulen més de 10.000 persones. És que era inviable fer-ho. Per això ja es va dir que no es posaria la programació de la platja. Però això ja es va dir des d'un principi,
Per tant, entenem que la platja durant aquesta festa major també estarà perimetrada o tancada?
No, el poble, no?
O el poble, clar, depèn.
Sí. Sí, nosaltres hem escollit, doncs, com ja es va parlar ja des del principi, doncs estava tot programat al pàrquing de la Bòbila, serà l'escenari central de totes les activitats que es faran aquests 4 dies, llavors ja es va escollir en el seu dia per les seves grans dimensions i llavors hi haurà un control estricte de l'aforament, el compliment de mesures de seguretat i clar, és un espai que és a l'aire lliure, estarà perimetrat, serà estàtic i bueno, avui a les xarxes socials ja s'han penjat les fotos de com estaran distribuïdes les cadires amb les seves distàncies establertes i hi haurà un aforament de 450 persones.
Un altre aspecte que també hem pogut veure en aquest programa d'actes de la Festa Major és que heu optat per realitzar diverses visites guiades, no? Suposo que també heu optat per un turisme de proximitat, no? De la zona, del voltant.
Sí, la veritat que des de patrimoni doncs, estan totes aquestes visites, també tenim molts tallers a les nostres biblioteques, però clar, amb el seu aforament reduït. Ahir, per exemple, es va fer al terrat de la biblioteca, es van fer uns contes de la lluna sota les estrelles, però clar, era un públic reduït. Van entrar-hi doncs 50 persones i molta gent es va quedar fora.
Per tant, però es necessita una cita prèvia per poder accedir a aquesta mena d'actes, no?
En aquest cas, sí, s'ha de demanar cita prèvia.
I com és el procediment per adquirir aquestes entrades? Es fa presencialment a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Calafell?
Sí, però això és per patrimoni, per les visites i per biblioteques. Per la festa major no, eh?
És a dir, només per... Per les visites.
Els actes de la festa major, tu arribes allà, et donen la teva cadira i quan ja estigui l'aforament complet, ja no...
Val.
Normalment, aquests actes que es fan aquí al poble, normalment no superem les 450 persones. Potser hi haurà una acumulació de més gent diumenge, que és l'actuació de totes les entitats amb el País Popular. Després també tindrem una encesa dels diables. Potser podem trobar un aforament d'unes 400 o 400 persones als concerts de la nit, també. Però no són actes que superin les 450 persones.
Un dels actes més tradicionals d'aquesta festa major, sens dubte, era la tradicional processó del Carme, marítima, una processó molt, molt bonica i molt multitudinària. Enguany aquesta processó es tira endavant o encara no es farà a causa de la pandèmia per la Covid-19?
No, nosaltres, des del vot i la gent que s'encarregava, doncs han cregut convenient anul·lar-ho, anul·lar l'acte, perquè no és viable, perquè és com s'ha de cabiles i no és viable. A part, Calafell Platja tenim molt de turisme aquests dies, hi ha molta gent i la veritat que no és viable fer una processó com aquesta.
També observem al programa d'actes que la pregonera d'enguany és l'Elisabet Papiol. Per què heu escollit aquesta dona com a pregonera i quina vinculació té a Calafell amb la Festa Major?
Doncs l'Elisabet Papiol és filla d'aquí del nucli, és metgessa i treballa aquí a l'Hospital de la Vall d'Hebron, de Barcelona, i doncs la veritat és que el fet que l'Ajuntament l'hagi convidat doncs a pronunciar el pregó, doncs és un homenatge doncs a tots aquests professionals de la sanitat que han estat doncs al peu del canó, a primera línia de la pandèmia, i llavors creiem doncs que millor persona, no?, que representar a tots els sanitaris en un dia com aquest.
Sabem que a Calafell hi ha un projecte en curs que és la creació d'un nou drac així d'estil medieval i que realment pinta força bé. Ens pots explicar com va sorgir i com està funcionant aquesta iniciativa?
Doncs sí, tenim aquí la nostra entitat, Espurna, que bueno, tenen un projecte, la veritat, molt cultural, molt xulo pel municipi, amb la seva bèstia de foc, els seus tambors, el ball de la bèstia, i la veritat que és una entitat que té moltes ganes, està preparant-ho doncs, per fer un bateig de la bèstia, que segurament aquest any doncs, està en construcció la bèstia, llavors jo crec que pel 2022 ja es podrà fer el bateig i ja podrem donar a conèixer a aquesta entitat que ja porten molts mesos preparant-ho tot, el vestuari, les llances, els balls, i la veritat que amb ganes de que tinguin la bèstia ja construïda i puguem, doncs, ja...
I amb una normalitat, no?, més que es faci notar, no?, una normalitat.
Sí, la veritat que esperàvem, doncs, que aquest estiu 2021, doncs, pogués canviar una mica tot, però veiem que encara estem a la cinquena onada, no? Llavors, doncs, bueno, els plans que teníem, doncs, els hem de reduir una miqueta, doncs, i esperar que canviï la situació.
I tant.
I ja per anar acabant, el mes de setembre, si la pandèmia evoluciona favorablement, es podrà celebrar la Festa Major de Segur de Calafell en honor a Sant Miquel. Teniu alguna previsió del que es podrà fer o encara esteu a l'espera de com pugui anar evolucionant la pandèmia?
Home, veient com està tot, nosaltres apostàvem a poder fer-ho tots els actes que tenim previstos ara al setembre, a finals de setembre, per la festa major d'aquí de Sant Miquel, esperem i desitgem que puguem fer-ho tot, puguem fer la cercavila de les nostres entitats, puguem fer els concerts, l'estirada de corda. També volíem fer doncs, un piro musical, també, bueno, pels nostres petits. Esperem i desitgem que ho puguem fer. Però bueno, tindrem que a l'espera de veure tot el que passa.
També aquestes festes majors, no? La de Sant Pere i la d'Ara de Santa Creu, també us serveix una mica com de pla pilot i per veure com es poden fer, no? Seguint les restriccions, no? També us permet veure...
Sí, la veritat és molt complicat, sí. Perquè limitar tots els actes estàtics, aforament reduït, hem de respectar, i la veritat que és molt complicat fer una festa major com les que gaudíem sempre, tan obertes a tothom, amb tants actes, una programació plena d'actes, doncs clar, reduir-ho tot és molt difícil, la veritat. Però ha de ser, bueno, aquest any una festa major adaptada.
Doncs moltes gràcies, Mònica, per cedir-nos aquesta entrevista i sobretot que tingui una molt bona festa major en aquestes circumstàncies encara marcades per la Covid-19.
Doncs moltes gràcies. Adéu, bona tarda.
Bona festa major.
Igualment, adéu.
Doncs bé, aquí ho deixem. Fins la temporada vinent.
Que vagi bé. Molt bona festa major.
Adéu-siau.
Festa, que hi tindrem de tot. Vine a ajudar el guarro.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Li pots dir al teu nòvio que has d'estudiar. Li pots dir a ta mare que arribarà tard. Serà una gran festa amb música guai. Marvin, Ramones, ni heavy, ni jazz. Segur que un altre es posarà brut. Si és noia plorarà, si és noi farà el ruc. Mentre tu i jo sols el vàter tancats farem el que els pares diuen. Xxxt, que és pecat.